Àlvar Valls, bona vesprada.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-te. Àlvar, som conscients, en general, de la importància de la figura de Jacint Verdaguer en la nostra cultura?
Bé, jo diria que hi ha de tot, però, en general, passa pel cantó baix, diguem. Mm. No sé ben bé per quin motiu, però no se li acaba de fer la importància, doncs, que va tenir com a escriptor.
Molt bé.
En el seu
moment, sí, evidentment, i segurament la influència en les generacions posteriors, sens dubte. Ara, avui farem aquí una mica de justícia i farem aquesta reivindicació de la figura de mossèn Jacint Verdaguer. Ens acompanya Àlvar Valls i Oliva, que és poeta, escriptor, traductor, periodista, corrector, professor, activista polític català. Ha fet moltes coses a la seva vida, molt interessants, vivències molt potents, les d'Àlvar, que ja hem saludat, una obra i una vida interessant, la seva. Però avui l'hem saludat i volem destacar una de les seves passions, la figura de Jacint Verdaguer. De fet, ell és documentalista especialitzat en aquesta figura històrica. Àlvar, ara de seguida parlem del llibre pel que t'hem convidat, però d'on et ve aquesta passió per la figura de Jacint Verdaguer?
Bé, no ho sé, més que passió, és un interès de conèixer-lo i de divulgar-lo. Hmm. Tant com a escriptor com pel que fa al seu significat cívic i fins i tot polític.
Molt bé.
En podem parlar.
Sí, i tant, i tant. Doncs avui volem presentar-vos el llibre Entre l'infern i la glòria, del qual el nostre convidat n'és autor i que està editat per 1984, aquesta editorial. Es tracta d'una novel·la que narra la vida, també l'obra, com dèiem, de Jacint Verdaguer, un dels primers escriptors catalans de tots els temps i, a més, el més representatiu de la renaixença literària catalana. Vull destacar, Àlvar, si em permet, la cita que obre tot el llibre, que d'alguna manera el presideix, una cita de Salvador Espriu que diu: Verdaguer és una figura que crema així que es toca i es fa impossible no apassionar-s'hi. Per què crema? Per què apassiona tant?
Bé, és difícil contestar això, però és un personatge que quan hi entres, poc o molt, en la seva vida i en la seva obra, és a dir, amb les dues coses, sovint resulta magnètic. Uh-huh. Vol saber-ne més.
Sí.
I bé, això és el procés que em va passar a mi, ja grandet d'edat, perquè de jove, jo soc de la generació del maig del 68, uh-huh, entendre'ns, de jove jo no el valorava poc, n'havia rebut molt poc o gens a l'escola.
Sí.
I pel meu compte, doncs, ja vaig intentar descobrir-lo, però em va costar molt. I veia, doncs, aquelles fotos en blanc i negre d'una sotana.
Sí.
I realment no m'interessava gens per aquest motiu i per d'altres. Però sabia que era un gran poeta. I havia intentat diverses vegades començar, doncs, a llegir-lo, però uh-huh, em vaig equivocar. Vaig començar per l'Atlàntida.
Sí.
I Verdaguer no s'ha de començar mai per l'Atlàntida, que és una obra dura i difícil de pair, en tant pel que fa, doncs, a l'argument, als personatges i a la llengua. S'ha de començar per altres poesies més senzilles i fins i tot per la prosa.
Molt bé, molt bé. Doncs aquí queda feta aquesta recomanació per si algun dels nostres oients, doncs, vol apropar-se a aquesta figura, que segur que és una bona idea. L'Atlàntida, en aquest cas, millor deixar-la per més endavant. I com va sorgir la idea d'aquesta novel·la Entre l'infern i la glòria? Com et va venir aquesta inspiració i com la vas treballar?
Sí, mira, des de fa més de 15 anys amb la Roser Querol estem treballant en un doble treball documentalístic.
Sí.
Que és el dia a dia de la vida de Verdaguer, és a dir, recollir tot el que se sap de cada dia de la seva vida, diguem,
sí,
cada dia del qual se'n sap alguna cosa, evidentment,
clar,
del que feia, on era, què es deia d'ell a la premsa, a quins actes es feien, etc. I Per altra banda, la bibliografia de Verdaguer i sobre Verdaguer, que és una cosa immensa. Aleshores, aquest treball el tenim ara per... Hi ha la cronologia pràcticament per publicar,
sí.
Molt aviat,
molt bé.
I la bibliografia d'aquí un any, per entendre'ns.
Molt bé.
Aleshores, bé, fent aquesta feina... que en la Roser Carol i a mi ens va semblar que l'havíem de fer perquè no existia un dia a dia de Verdaguer i no existeix sobretot una bibliografia completa tant dels treballs d'ell com sobre ell.
Sí.
Fent aquesta feina em va passar pel cap de fer una novel·la perquè els apunts ja els tenia, per dir-ho així. I la novel·la és una manera, doncs, de fer divulgació d'un personatge com Verdaguer. Vaig veure que era un personatge que si no existís els novel·listes l'haurien de crear, perquè la seva vida li van passar, doncs, moltíssimes coses i coses molt grosses. Això a part del... de la seva feina d'escriptor, no?
Sí, i tant.
D'aquí va venir, i vaig estar 3 anys escrivint-la i la vaig publicar.
I tant, avui m'he estat documentant una mica, tot i que tenia coses al cap sobre aquesta vida, i realment és que és una vida en què li passen, com tu deies, moltíssimes coses colpidores, moments, oficis molt, molt, molt intensos en la vida de Jacint Verdaguer. Tu dius que la vida de Verdaguer va ser un infern i alhora un doble procés d'ascensió a la glòria terrenal del poeta i la glòria celestial a què aspirava com a cristià, no? Com a sacerdot cristià. Ens pots desenvolupar una mica aquestes idees?
Bé, ell tenia sempre el que els estudiosos n'han dit, tenia sempre al cap el que els estudiosos n'han dit, la lira i el calze. La lira és la poesia i el calze és la seva vocació religiosa.
Sí.
Aleshores, hi havia fins i tot una lluita interna amb ell mateix, com es nota molt, amb la, per exemple, en la correspondència, que s'ha conservat molt abundant, la correspondència de Verdaguer.
Sí.
Amb amics d'ell, com en Jaume Collell, canonge de Vic, que eren amics íntims i amb els quals, doncs, ell se sincerava. Aleshores, bé, la seva trajectòria va ser sempre marcada per això, per la lira i el calze, per l'ascensió a la glòria. Ell era poeta i volia ser, és a dir, tenia poc o molt, més aviat més que poc, tenia el sentit, doncs, que tenen els escriptors, doncs, de voler que la seva obra tiri endavant i sí. Sigui coneguda, no? Però tenia també l'esperit religiós, era un capellà que s'ho creia, si em permeteu dir-ho així.
Sí.
I aleshores, doncs, bé, va tenir, doncs, un interès molt gran en fer caritat als pobres, i per això era conegut a Barcelona i a tot Catalunya, en aquest sentit. I, bé, ell vivia en un palau perquè era un domèstic, capellà domèstic, del marquès de Comillas, a Barcelona.
Sí.
Vivia en un palau, però feia caritat als pobres. Entrava a les cases dels pobres i, bé, amb diners del marquès feia caritat. El marquès tenia una quantitat bastant important destinada amb això, a la caritat. I ell va ser el capellà, doncs, que ho va repartir.
Molt bé.
És com avui, doncs, no ho sé, les grans entitats bancàries, etc., tenen allò que en diuen l'obra social, no?
Sí.
Doncs és ben bé el mateix, el que passa que llavors no es dedicaven, doncs, a fer... no ho sé, a contractar grups de teatre per dir una cosa, sinó a tenir aquesta caritat en la línia de l'Església d'aquell moment, que creia que amb la caritat se solucionarien els problemes socials, cosa que posteriorment es va demostrar que no. En la vida de Verdaguer, doncs, ja hi va haver els grans atemptats anarquistes del Liceu, de la bomba del processó de Corpus, etc. Verdaguer deia que això era influència del dimoni i que amb la caritat se solucionaria. Bé, no m'estic més, però no...
No, tranquil. Si et sembla, canviem una mica el terç, perquè vull esmentar-te una sèrie de paraules. Mira, te les dic. Serso, andante, largo, presto, intermezzo, lento, moderato, entre d'altres. Què són aquestes paraules, Álvar, i què tenen a veure amb la teva obra, amb aquest llibre Entre l'infern i la glòria?
Mira, això ho vaig fer una mica per adornar el llibre. Aquestes paraules remeten als temps d'una sinfonia.
Sí.
I és clar, jo veig la vida de Verdaguer una mica com això, com una sinfonia, i vaig anar intercalant amb la novel·la. Cal dir, doncs, que és una novel·la molt llarga, fa 1.000 pàgines, i en la qual també hi ha els intermezzos, que aprofito perquè són dues obretes de teatre, una per teatre de titelles i l'altra és una obreta amb 6 quadres, que vaig voler introduir a la novel·la,
sí,
en la qual també surten moderadament poesies de Verdaguer. Per tant, a dins d'aquesta novel·la hi ha la prosa pròpia de la novel·la, la poesia i el teatre.
Molt bé. És la història d'un geni de tarannà torturat, sempre insatisfet, resolut. Clar, és una mica com el tòpic, no, Álvar? La de l'autor, la del geni torturat, la del geni que és capaç de generar bellesa, però no de gestionar, doncs, els seus propis sentiments o els seus propis esdeveniments, no?
Sí, sí, sí. Ell es deixava endur molt pel seu caràcter nerviós i nerviut, diguem. És a dir, qualsevol cosa se li feia una muntanya i bé, ho resolia per la brava, fos de qualsevol manera, doncs, que sortís. Era una persona, jo la novel·la me l'imagino com que en determinats moments se li infla una vena que té al front,
sí,
i quan li passa això, doncs és capaç de qualsevol cosa. Cal tenir en compte que quan es va enemistar amb el seu bisbe,
sí,
el doctor Morgades, bisbe de Vic, va d'alguna manera va fer una sèrie d'articles a la premsa denunciant la situació en què ell creia que es trobava, que és una situació injusta, doncs, d'atac per enveges, per diverses coses,
diguem. Sí, sí,
això el va dur, en un moment determinat va desobeir el bisbe, i el Tribunal Eclesiàstic de Vic el va condemnar, li va treure les llicències eclesiàstiques. Va estar 2 anys sense poder dir missa, que era el que més desitjava ell.
Acompanyant el relat, ja per anar acabant, Álvar, si et sembla bé, apareixen episodis de la vida del poeta emmarcats en la Barcelona de l'època, en plena expansió industrial i urbana, l'ascensió del regionalisme, la segona carlinada, el memorial de Greuges, les interioritats dels Jocs Florals, l'exposició universal del 1888, tu deies la bomba de la processó del Corpus, les seqüeles de les guerres d'Àfrica i de Cuba, també la relació de Verdaguer amb la família reial. Clar, realment, a part de conèixer més sobre la figura de l'escriptor, el lector també troba aquest relat, no? El d'un temps històric concret que també va apareixent en la novel·la. És així, eh?
Sí, i centenars de personatges reals que intento, doncs, reproduir-los a la novel·la. Naturalment és volgut. Vaig voler que, a més d'una pinzellada biogràfica de Verdaguer, el llibre fos una pinzellada de la Catalunya del segle XIX,
sí,
de la segona part del segle XIX, no només de la Catalunya, sinó també de València, de Mallorca i de tots els llocs on Verdaguer va visitar, que no van ser pocs, des de l'Havana fins a Sant Petersburg, passant per París o al nord d'Àfrica.
Uh-huh. Doncs Álvar Valls i Oliva és un poeta, escriptor, traductor, periodista, activista polític també. Avui ens ha presentat el seu llibre Entre l'infern i la glòria, editat per l'editorial de 1984, on narra la vida i la obra, com deien, de Jacint Verdaguer, un dels primers escriptors catalans de tots els temps, i que pinta aquesta novel·la apassionant com era la vida de com va ser la vida de Jacint Verdaguer. Álvar, mil gràcies i molts ànims amb aquesta tasca que esteu fent.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, pausa i marxem lluny d'aquí, molt, molt, molt lluny.